Banc Sabadell patrocina l'Hotel Suís.
Sabadell, el banc de les millors empreses i el teu.
Les dues en punt, l'Hotel Suís obre les seves portes i estrena el mes d'abril.
Hotel Suís. Amb Adrián Arroyo.
El Sabadell entra als últims 6 partits de Lliga amb només 5 punts de marge respecte a la part perillosa. L'última jornada ha comprimit molt la taula, més encara amb les victòries de tots els rivals de la zona de descens que segueixen amb opcions de permanència. El calendari, a més, és duríssim pel Sabadell, que encara ha de jugar contra rivals com el Mallorca, el Villarreal B, el València Mestalla o el Lleida Esportiu. Tot això pel que fa a la lectura més neguitosa, la dels més porucs. Si busquem arguments per l'optimisme, el centre d'esports només ha perdut 5 partits dels 32 que portem. És a dir, que dels 80 equips de la categoria dels 4 grups, només 2, i els 2 del grup 3, el Mallorca i el Villarreal B, han concedit menys desfetes que els arlequinats. Costa creure, doncs, que els de Toni Saligrat encadenaran ara resultats negatius fins al punt de complicar-se realment la vida, ja que són desens ara mateix amb uns quants equips de pel mig. Per cert, l'empat de divendres sant contra el Cornellà és el 20è de tota la temporada, rècord, i el desè sense gols del que portem de Lliga. El Sabadell només ha rebut 24 gols, el que el situa com la desena millor defensa dels 80 equips de la categoria. Un motiu més per creure que, tot i no despistar-se més del compte, el Sabadell tampoc hauria de patir en excés en el que queda.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Canviem de mes, som a l'abril, però no canviem de tècnic de so. A les vies, el Toni González. Comencem.
Què es comenta a la recepció?
Un programa el d'avui a l'Hotel Suís ple de ciclisme, acompanyant David de la Cruz fins a Zarautz, amb Sandra Santanyes disputant la Volcat i pujant al podi de l'Eliminator, i també amb el Frank Lluís, que avui ens acosta una història vinculada al Giro d'Itàlia femení dins la seva lleixa dels herois. Tot sense oblidar, com diem, aquest 20è empat de la temporada del Sabadell, la derrota de l'Estelpul masculí contra l'Eger a la Champions o els campionats de billar i vòlei d'aquesta Setmana Santa.
I fora de l'hotel?
Avui s'enceten els quarts de final de la Champions amb 2 partits a 3:15. Juventus-Madrid, amb la incògnita de si Zinedine Zidane alinearà d'inici a Isco, i també el Sevilla-Bayern de Munic. El Betis s'ha situat en places europees. En el partit que tancava la jornada ahir, els de Quique Setién van guanyar per 0-1 a Getafe, amb un gol de Sergio León en l'últim minut, passant així el Girona i empatant a punts amb el Sevilla. I el Freiking Granollers es veurà les cares amb el Sant Rafel francès als quarts de final de l'EA Kefa. Els ballesans han arribat al sorteig d'avui com a primers de la seva lligueta i, per tant, tindran el factor pista a favor en el pas previ a la Final Four de la competició. Finalment, Julián Alaphilippe és el primer líder de la Itzúlia. L'excompany de David de la Cruz, el Quick Step, va guanyar ahir la primera etapa d'aquesta volta al País Basc a Zarautz. Avui, segona etapa, des d'allà fins a Bermeo, amb 166 quilòmetres, 4 ports de muntanya i un final exigent. De seguida en parlem amb el ciclista sabadellenc David de la Cruz.
Han parlat en les últimes hores
Luka Modric, migcampista del Real Madrid, que creu que l'experiència pot ser un factor decisiu davant la Juventus.
Más importante es experiencia, pequeños detalles que puede ser claves en partidos.
Pablo Sarabia, jugador del Sevilla, confia en explotar el factor Pizjuán davant del Bayern.
Nosotros somos conscientes del buen equipo que es. Sabemos todas las cosas buenas que tiene y nosotros vamos a intentar explotar las nuestras, empezando por toda la gente, por el campo en el que vamos a jugar, que esperemos, como siempre, un ambiente fantástico.
Y de la seva banda, la banqueta visitant Jupp Heynckes, tècnic del Bayern.
Un equipo muy bien confeccionado, con grandes jugadores, con buen carácter y técnicamente muy bueno, también un concepto táctico excelente.
i a les xarxes socials.
El perfil a Twitter del Torneig Solidari contra les Malalties Estranyes que comença a treure fum pensant ja en l'edició d'enguany, com sempre, al camp de la Sabadellenca. Per exemple, a les últimes hores, un vídeo de Michel Salgado, la samarreta del Beijing Gouan xinès de Jonathan Soriano per la subhasta, o la d'Ander Herrera, al Manchester United, entre molts altres perles. Enguany, la causa de fons és ajudar l'Hugo, un nen de la ciutat que necessita 130.000 euros per operar-se d'una malaltia anomenada microtia. Tindrem temps per parlar-ne de sobres, començant per aquesta mateixa setmana al matí aquí a Ràdio Sabadell, però com diem, la iniciativa digna d'aplaudir un cop més ja comença a escalfar motors.
Avui celebra el seu aniversari.
Acabem felicitant l'exfutbolista sabadellenc i excapità del centre d'esports juvenil Ejogo Wono Montalbán, ara director tècnic de la Federació de Guinea Equatorial, que bufa avui 39 espelmes.
Escolta Ràdio Sabadell a través d'internet, al web radiosabadell.fm.
És una història repetida, no? El que sol veu resultats diu, bueno, pues mira, el Sabadell, com que surt a empatar, com que l'entrenador vol empatar, no vol guanyar, com que els seus jugadors surten a no perdre, pues clar, ha tornat a passar lo mateix, eh? I al rival també, pues ja li va bé l'empat, tampoc fa res. Però bueno, ja dic, no és la realitat, i no, la veritat és que no sé el per què passe tantes vegades, no?
Toni Salida, l'entrenador que segueix sense explicar-se tants empats. El Sabadell ja ha superat el seu propi rècord de 19 igualades en una temporada que databa de l'any passat, i falten encara 6 jornades pel final. La marca de 23 empats del Lemona l'any 1990 també tremola. Un cop més, el tècnic de Torrent, això sí, ha tret pit de la bona feina que fan els seus jugadors després del 0-0 de l'últim partit, divendres sant, contra el Cornellà, en el qual, per què no dir-ho, el Sabadell va mereixer molt més que no pas el seu rival.
20 empats, és que empatar no és dolent. És que l'empat ens el regalen, com diuen, això se diu, no? Te'l regala la federació, 20 empats, i després has de veure com han anat els empats. I ja te dic, ni frustració, ni desesperació, ni res d'això. Nosaltres el que veiem és que el rival ens té molt respecte, que competim, i el gol ens costa i tenim que continuar igual.
Queda clar, per tant, quin és l'ànim dins del vestidor de la nova Creu Alta després d'aquest enèsim empat, el 20è de la temporada, el desè sense gols, aquest 0-0 de divendres contra el Cornellà. El Sabadell a tot això arriba a les 6 últimes jornades del campionat amb 5 punts de marge respecte la part baixa, la part perillosa de la taula. Tot i sumar 7 partits seguits sense perdre, un parell de mesos sense digerir una derrota des de Peralada, l'última jornada, la veritat és que no ha estat gens propícia pels arlequinats, ja que gairebé tots els rivals de la part baixa, podríem dir que tots els que encara tenen opcions de permanència van guanyar. Ho va fer l'Atlètic Balears, la Penya Deportiva Santa Eulària, el Llagostera Costa Brava i també la Societat Deportiva Formentera. Això provoca que el conjunt sabadellenc no pugui despistar-se en el tram final de competició, i menys veient que encara han de mesurar les seves forces contra equips de la part alta, com són el Mallorca, el Villarreal B, el Lleida o, per exemple, el València Mestalla. Però Saligrat està tranquil, veient com treballen els seus, i l'únic punt a corregir, insisteix, ja ho deia ara fa uns segons, és el de la punteria en posicions ofensives.
L'equip fa tot el que se té que fer per guanyar un partit. Quan tens a l'equip i veus que l'equip fa tot el que tu creus que té que fer per guanyar el partit, té el control de la pilota, té el control del partit, amb la pilota genera el que pot i li deixa al rival. Els rivals no xuten a porteria, passen els partits i el nostre porter no sap el que és un xut entre els tres pals. Avui han tret un córner, que és el remat de Valentín, és l'únic que... Pues clar, arribes i què li dius als jugadors? Pues que hem de fer un gol, és l'únic que se'ls pot demanar, fer un gol, que ja sabeu que de 17 partits, o sigui 16, 17 o 18 dels 20 resultats amb aquest grup és 0 o 1. Un gol, però això ens costa, i això realment sí que es treballa, però nosaltres ja ho treballem.
De fet, aquesta teoria que deia ara Toni Saligrat un cop més va tornar a complir-se, allò dels equips que fan com a molt 0 o 1 gols, però no 2 al grup tercer de segona divisió B. Per exemple, el València Mestalla en va fer 2 davant del Mallorca en el seu 2-1, també la Penya Deportiva en va fer 3, en aquest cas el conjunt eivissenc va guanyar 3-1 a Santa Eulària de Riu contra l'Atlético Saguntino, de seguida parlem del conjunt de Morvedre. Els altres 18 equips de la categoria en aquesta jornada número 32 del campionat, o 0 o un gols. De fet, molt a la seva manera, l'entrenador del centre d'esports també ha recordat que a la segona B el gol també va car.
Ara tu què necessites més? Gol? I qui fa els gols als equips? Qui fa els gols al Barça?
Messi.
Messi, l'altre, que està allà amb Messi, ahí davant.
I què té tens així, no?
Qui és? I el Madrid, qui fa els gols? Anem als millors, qui fa els gols? El saps, no? Pues bueno, i aquests estan allí, fan molts gols perquè valen molts, molts, molts diners. Molts. A segona B, els davanters, com que valen molts, 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 molts menys diners, pues tenen menys gol. I nosaltres, amb els diners que tenim, hem fet un equip extraordinari. Però, pues, apenes perdem, guanyem molt poquet i empatem una barbaritat.
Per cert, avui, primer dimarts sense diari de Sabadell, el centre d'esports va homenatjar els companys Pere Figuera, Jordi Sánchez i Lluís Franco en la prèvia del partit contra el Cornellà, fins i tot amb el present d'una samarreta personalitzada per cadascun d'ells. I després del partit, el propi Toni Saligrat va tenir un gest, per què no dir-ho, molt maco amb els companys, al qual, òbviament, ens hi sumem.
També us volia dir, jo volia guanyar avui per diverses coses. I una era perquè volia dedicar-li la victòria al diari. Vale? El diari que es deixa, perquè entre altres coses jo sóc un amant de la premsa escrita. Sóc amant de la premsa escrita, sóc amant del futbol i sóc amant de les bones persones. I el diari Sabadell, evidentment, me l'estimo, eh? Encara que el coneix de fa poc, i les persones que han vingut aquí del diari Sabadell eren extraordinàries i les volia dedicar la victòria, ho sento. Si dedico l'empat, que no està mal, no? Però la propera que vinga anirà per ells.
Un gest molt maco, la veritat, el de Toni Saligrat, perquè la veritat és que va ser ell mateix, a iniciativa pròpia, qui va treure el tema i qui va dedicar ja aquesta futura victòria, tant de bo que no trigui massa en aparèixer del centre d'esports dels companys del diari de Sabadell. Avui a tot això hem fet càlculs del que portem de temporada, especialment centrats a la rereguarda arlequinada. El centre d'esports ha encaixat només 5 derrotes, ho dèiem en començar, això el situa com el tercer equip de tota la categoria, el tercer de 80 que menys partits perd, només superat per dos companys de viatge, el grup 3, com són el Mallorca i el Villarreal B, amb 4 desfetes cadascun, és a dir, el primer i el segon classificat del grup, que només han perdut un partit menys que el Sabadell. El grup 1, el Rápido de Bouzas gallec, també n'ha perdut 5, com el Sabadell, i la resta acumulen tots, fins i tot els líders de la resta de grups, com a mínim una derrota més, que no pas el conjunt sabadellenc. Això d'una banda, no cal dir, òbviament, que és de llarg el Sabadell l'equip que més empata de tot el futbol espanyol amb aquestes 20 igualades de sobres conegudes en 32 jornades. Però també ens hem centrat en el capítol defensiu. Enguany el Sabadell ha rebut 24 gols, una mitjana molt baixa, molt inferior al gol en contra per partit. 24 gols en 32 enfrontaments. Comparat amb els altres 79 equips de la categoria, la del Sabadell és la desena millor defensa, però a prop dels que encara han rebut menys dianes. El Melilla, per exemple, és l'equip que millor defensa amb 21 gols en contra. 22 sumen Mallorca, Burgos i el Sanse, el filial de la Real Sociedad, i amb 23 gols rebuts, un menys que el Sabadell, el Villarreal B, el Marbella, el Deportivo Fabril, el Rápido de Bouzas i el Baracaldo. Per tant, la fortalesa al darrere, un cop més, la clau d'un equip de Toni Saligrat, per molt que aquesta temporada no rutlli tant la cosa com voldria el valencià. I tot plegat a les portes del duel arlequinat contra l'Ebro. Aquesta tarda, d'aquí una estona, de fet, la plantilla torna als entrenaments, centrat ja en aquest partit a l'Almozara de Saragossa de diumenge a les 12. Pol Moreno, que divendres va tornar a la titularitat, parla de marcar-se objectius a curt termini perquè assegura que, malgrat la multitud d'empats que sumen, van pel bon camí.
Tenemos que seguir trabajando como lo estamos haciendo porque si seguimos así acabarán llegando las victorias y a medida que vayamos pasando cada semana ir poniendo los objetivos semanales de, vale, esta semana ganamos, podemos mirar arriba, podemos mirar... Pero yo no me pondría ningún objetivo de aquí a final de temporada, seguir trabajando como lo estamos haciendo y poner más énfasis todavía si cabe en la faceta del gol, porque sí que es verdad que este año nos ha perjudicado y nos ha penalizado muchos partidos.
El central de la Verneda també ha començat a valorar ja aquest desplaçament al Carmen, un camp en el qual es pot jugar poquet. Una altra vegada tornem a parlar d'un camp estret, petit, de gespa artificial. Gairebé durant tota la temporada anem saltant de terrenys de joc semblants a la nova Creu Alta, d'altres completament diferents. Per exemple, fa 15 dies, el Collau del Coi, gespa natural. L'anterior desplaçament, el Clariano, artificial. Ara toca un altre cop un d'aquest tipus, l'Almozara, on Pol Moreno preveu un joc molt aeri i on Toni Saligrat ha estat encara més gràfic. Sentim els dos, el central arlequinat i també l'entrenador.
Ese campo ya sabemos, dimensiones reducidas, mucho juego aéreo, mucho juego directo, cuchillo entre los dientes y a intentar sacar los tres puntos y ya está, no hay más.
Semana próxima anem a Ebro. Escudos, espadas, cascos, corazas, joc directe, segona jugada. ABP, fonamental. No hi ha més de tres passes i els tres passes normalment acaben amb un llarg que tens que defensar al teu camp, més segona jugada. Allò se'n va a saque de banda, córner a falta, que se trau, rebuig, segona B. Grup 3, camp d'herba artificial.
La cita serà diumenge a les 12 a aquest Ebro Sabadell, on es preveu el desplaçament d'afició arlequinada sabadellenca. Caldrà fer el matís aquesta setmana, ja que els dos vesteixen igual. I a tot això, en clau segona B, la jornada ens ha deixat també un comiat sorprenent, el de David Gutiérrez Guti, a l'Atlético Saguntino. Ahir a la nit l'equip valencià comunicava aquest adeu de mutu acord i avui l'entrenador que ha pujat l'equip romà a segona B i que l'ha dut a guanyar una Copa Federació ha explicat en roda de premsa els motius d'aquest comiat. Ha dit Guti sentir-se trist per no haver trencat la dinàmica negativa que portaven, content per haver fet història al club i convençut també que la decisió correcta perquè creu que l'equip necessita un revulsiu en aquest moment tan delicat. Per tant, una barreja de sensacions avui en les paraules de David Gutiérrez Guti. Ara, a l'espera de qui serà el seu recanvi en un Saguntino, que s'ha complicat la situació en les últimes jornades i que es troba immers en una dinàmica, com dèiem, negativa, que l'ha portat a aquesta decisió dràstica.
Segueix-nos a Twitter, @RadioSabadell.
Mira que era fàcil de dir, dràstica. Doncs bé, aquí ens hem fet un embolic. Canviem el futbol pel waterpolo perquè el Natació Sabadell masculí descansa aquests dies després de la derrota de diumenge. Malgrat la Setmana Santa no hi ha hagut descans pel sabadellenc, sinó que ho fan ara, després de perdre 7-15 contra el segon de la seva lligueta del seu grup a la Champions masculina, com és l'Eger hongarès. Els waterpolistes locals tenen uns dies lliures abans d'afrontar el tram final de temporada. Xava Gómez, l'entrenador de l'Astralpool, considera necessari desconnectar abans de preparar els play-offs.
La idea que tenga una semana, ya sabemos el tute que llevan, tenemos el ritual que tenemos, las circunstancias que hemos ido viviendo durante todo el año con lesiones, sanciones, bueno, hay debido de todo, entonces, bueno, hay un grupo que está llevando un demasiado trabajo encima, entonces quiero esta semana que desconecten totalmente y luego pues, tenemos un periodo bastante aceptable de tiempo para preparar el club.
Els jugadors del club no tornaran als entrenaments fins dilluns de la setmana vinent, quan començaran la preparació dels play-offs pel títol amb sessions físiques. Els sabadellencs tenen garantida de forma virtual, podríem dir, la segona plaça de la Lliga regular, però també saben, veient per exemple com va anar la Copa, que possiblement seran els play-offs més competits de les últimes campanyes. A la tornada, el club tindrà els dos últims duels de la fase regular de la Lliga Premat contra Mediterrani i també Molins, i també els tres darrers a Europa. L'únic que no descansarà aquesta setmana serà Sergi Cabanes, que és l'únic representant del Natació Sabadell a la convocatòria de la selecció espanyola que aquest cap de setmana disputa a Rijeka, a Croàcia, la superfinal de l'Europa Cup. Gairebé 3 minuts per sobre d'un quart de 3 de la tarda. A la tornada tenim per aquí ja el Frank Lluís.
L'espia de Mahler, amb Jordi Cos.
Catalunya no existeix, ni dependent ni independent. Espanya tampoc. Són els pares. I és que res no és el que era. No ets tu qui escolta la música, sinó la música la que t'escolta a tu. Ho comprovaràs cada dimarts a les 8 del vespre amb redifusió els dimecres a les 3 de la tarda i els dissabtes a les 7 de la tarda aquí a la sintonia 94.6 de Ràdio Sabadell. Amb l'espia de Mahler. L'únic programa del planeta on la música no és sorda. I amb l'únic objectiu de fer que el teu pas per la vida sigui un... bon viatge.
Banc Sabadell presenta Més respostes immediates. Amb Rafa Nadal, Laia Sanz i Xavier Barriga.
A què li tens por?
A les coses que molta vegada no depenen de tu.
Sona el telèfon. Qui et truca?
Mi mare truca bastant o m'envia whatsapps.
Què t'inspira?
Gent que s'apassiona per alguna cosa.
Pregunta. Es pot respondre en 24 hores i abonar els diners en 24 més? Resposta. Sí. Préstec Expansió de Banc Sabadell. Informa-te'n a banksabadell.com/préstec-expansió. Sabadell. Sé on siguis. Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Què tal, com estàs? Molt bona tarda.
Molt bé, Adri, bona tarda. Encantat, com sempre, de tornar a Ràdio Sabadell, obrir les portes de l'Hotel Suís i hostatjar-me, ni que sigui... Què seria això? Mitja pensió?
El que tu vulguis.
Com diuen, Adri? Alojamiento y desayuno.
Sense àpat, per això. Al final de temporada et sorprendré.
Sí?
Si quan menys ho esperis, perquè portes tot l'any aquí donant la terrarra...
Recordo... Que com, si com em mimaves a l'inici de temporada, que sempre hi havia aquell platet com de xocolatetes, petit furs, en dieu, no? Els
això,
restaurants i
això,
els hotels.
Això, a final de temporada, te'n duràs una sorpresa. Quan menys tu esperis, tindràs aquí una plata d'aquelles que fan patxoca. Però bé, fa dues setmanes ciclisme.
I avui repetim. Per què? Perquè acabem d'encetar el mes d'abril. De fet, avui som dia 3 d'abril i a mi m'agrada molt això dels aniversaris, d'acord? A un mes vista tenim l'inici del Giro d'Itàlia, que és la gran cita ciclista del mes de maig. És una de les tres grans, Giro, Vuelta i Tour. Aquest any és l'edició 101 de la Corsa Rosa, per al mallot rosa, del 4 al 27 de maig. Hi ha alguns dels millors ciclistes del món i té fama de ser la més dura. Així com el Tour és la més glamurosa, podríem dir, la més seguida,
la més mediàtica, sí.
Totalment. Doncs el Giro sempre ha tingut fama de ser la cursa més dura. I avui col·locarem a la nostra lleixa dels herois una dona ciclista que és una de les poques ciclistes espanyoles que ha guanyat una etapa ni més ni menys que el Giro d'Itàlia. I em sembla que ens escolta i la tenim al telèfon. La saludem o què?
Tot teu.
Vinga, Marta Vilajosana, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Gràcies per atendre'ns una estoneta, per passar per aquí l'Hotel Suís i, si ens permets, et posarem a la lleixa dels herois i les heroïnes, perquè, home, ja només això ja val una carrera. Dir que has guanyat una etapa al Giro d'Itàlia, que ets una de les poques ciclistes espanyoles que ho ha aconseguit, ja val tants anys i tants anys de dedicació i de sacrifici.
Doncs sí, la veritat és que sí. Han sigut molts anys que he estat corrent en bici i si tothom em pregunta, jo amb què et quedes? El més important, el més maco, potser és viure el fet d'uns Jocs Olímpics, però jo sempre he dit que em quedo amb l'etapa del Giro que vaig guanyar l'any 2006, perquè per mi em va marcar, perquè és la il·lusió de ser un Giro d'Itàlia. Estic d'acordíssima amb el que heu dit. El Giro d'Itàlia, per mi, és més maco que el Tour. Bueno, perquè amb les noies també, doncs ara actualment és la cursa que més important de tot el calendari mundial.
És a dir, pel que fa al ciclisme femení, és la més
important.
Seria com el vostre Tour, per entendre'ns.
Sí, ja teníem un Tour que es deia la Gran Bucle, fa molts anys. L'últim any que es va celebrar va ser el 2004, si no recordo malament, i es va perdre. I ara es fa, però dura una setmaneta, 5 o 6 etapes, és molt curt. I no es pot considerar un Tour de França femení. L'altre sí, perquè durava 15 dies i es considerava la Gran Bucle, era duríssim, era com igual que el Tour de França dels homes. De fet, el va guanyar la Joana Somarriba i el vam córrer uns quants anys.
Deixa'm fer un incís, algun dia l'hem de col·locar també aquí a la lleixa de les heroïnes, la Joana Somarriba, perquè és d'aquelles que més ha sigut com una mena de banderada, no? Que ha obert
pionera,
traça,
sí,
pionera,
sí.
Com deia l'Adri, i moltes i molts ens hem fixat en el ciclisme femení gràcies a ella.
I tant, no, ha sigut la meva referent. Jo la seguia ella, les seves passes, i anar a Itàlia ho va fer ella primer abans que jo. La vaig seguir jo, per totes ha sigut un referent. I actualment, a part d'un referent, és la millor corredora de tota la història que ha tingut mai el nostre país. I el que us deia, doncs actualment el Giro d'Itàlia és el referent mundial del ciclisme femení.
La Marta Vilajosana, que ja la tenim aquí a la lleixa dels herois, que va guanyar l'etapa del Giro, si no m'equivoco, el 2005?
2006.
Sí,
2006.
Sí, un any més tard, sí.
Ah, és veritat. Que, de fet, tu tens un bon currículum on destaquen moltes medalles. Vas quedar campiona d'Espanya en ruta gairebé quan estaves a punt de retirar-te, però vas fer moltes vegades podi, tant en contrarrellotge com en ruta.
Sí, el campionat d'Espanya ho tenia una mica travessat,
Cada any perquè tercera, segona...
d'argent, de bronze... No hi havia manera de guanyar-lo. Sempre... sempre em quedava allà i al final de la meva carrera esportiva, bueno, gairebé al final, l'any 2009, el vaig aconseguir guanyar. Sí, era l'espineta que tenia, me l'havia de treure.
Mira que l'havia guanyat en persecució, abans.
Sí, sí, en categoria júnior sí que havia guanyat campionats d'Espanya també, en mountain bike i en pista. I en ciclisme en pista, en persecució, sí.
Va ser llavors el 2009 quan vas començar a pensar en la retirada? Dius, vinga, ja m'he tret l'espina, ja tinc una edat, ara ja que he guanyat el campionat d'Espanya, ara si de cas ja penso en penjar la bicicleta algun dia.
Us soc sincera?
Sí.
Un cop vaig aconseguir anar a les Olimpiades, que és el somni de qualsevol esportista que porta tants anys, han sigut 22 anys en bicicleta que m'he dedicat, quan un ciclista, després de tants anys, el seu somni és anar a una Olimpiada, i ho vaig aconseguir després d'Atenes, que vaig estar de reserva, l'altre que no vaig poder, finalment el 2008 a Pequín, l'any 2008 vaig dir, ho he aconseguit, les Olimpiades, i em retiro. Però després has aconseguit aquell somni, i amb 33 anys, i dius, hòstia, encara soc jove, encara puc fer dos anys més. I vaig dir, va, ara que has aconseguit anar a les Olimpiades, ara no ho deixis, l'any que ve, el 2009, segur que va encara millor. I mira, sort que no ho vaig deixar, perquè el 2009 em vaig treure l'altra espineta que tenia, el campionat d'Espanya. I a partir d'aquí sí que és veritat que vaig dir, ara jo volia plegar el 2009, dic, ara no puc plegar, perquè durant tot el 2010 pots portar el mallot de campionat d'Espanya tot el món, i vaig dir, bueno, doncs ara... He de seguir, perquè la veritat és que sí que volia deixar-ho, però després, portant un mallot nacional, et surten més equips, vaig tenir una altra oferta, vaig dir, vinga, va, un any més, i el 2010 i s'acabó.
És el pas més difícil, no?, d'un esportista, el no veure mai clar, és un canvi de vida, de rutina tan bèstia, tan brutal, que al final al fer el pas dius, no sé si després hi haurà marxa enrere, si me'n penediré d'haver-ho fet, si hagués allargat una mica més.
És el que has fet tota la vida.
Correcte, és el que portava fent tota la vida. Són decisions molt difícils, i complicades, la veritat. No saps què fer. Hi ha moments que no saps què fer, però bueno, tot va venir com una mica rodat. El 2008 aconsegueixo anar a les Olimpiades, dic, va, em retiro. No, va, no et retiris, un any més. Guanyo el campionat, em volia retirar el 2009. Però saps, aquella consciència teva de dir, hòstia, és que si em retiro ara, acabant el 2008, es veurà molt... Això ja és, ser molt sincera, es notarà molt que el meu somni era anar a l'Olimpiada, aconseguir-ho i plegar, i deixar el ciclisme. I vaig dir, va, fes un any més.
L'altre dia, per exemple, mira, aquí a Ràdio Sabadell parlàvem amb l'Olaf Vildeburg, que és un nedador d'aquí de Sabadell, que va també penjar el banyador, en aquest cas, va deixar el món de l'esport, ell és entrenador ara, però va deixar de nedar, i va tenir un període de, després d'haver-se retirat, tornar. I ara que ja ho ha deixat definitivament, deia, jo crec que tot esportista que ha estat en un cert nivell, quan ho deixa, sempre té la temptació després de trobar a faltar el que havia fet i dir, i si ho torno a provar?
És veritat. Tothom... Però a mi això no m'agrada. No. Jo si ho deixava, ho deixava, ho tenia molt clar. Per això vaig dir, va, vinga, 2009, un any més, que no m'arrepenteixi, no?, arribar fins als 36. Va, 2010, un any més.
Home, havies de lluir el mallot, no?, de campiona d'Espanya.
Sí, però tenia molt clar que no tornaria. Tot i que va ser difícil, perquè tot, si us hi fixeu, sí que és cert que hi ha un període de 2 anys de tot esportista que deixa la competició, té un període de 2 anys que són els més difícils. I gairebé tothom torna entre aquests 2 anys. Si us hi fixeu, Armstrong va deixar la competició i abans dels 2 anys va tornar. És aquests 2 anys de mono, que es diu, que si ho superes, ja està. Si no els superes, tornes.
Bé, no, és el no acostumar-te, no?, a la nova vida.
Sí.
I tu què feies? Et mossegaves les ungles, Marta?
No, em vaig posar a treballar de seguida.
Ah?
I tan ocupada... que no tenia temps de pensar de tornar a córrer.
Escolta'm, tenia un dubte. On vas guanyar el campionat d'Espanya?
A Santander.
A Santander. I això fa que, per exemple, dins de la geografia de la península sigui una ciutat assenyalada per tu, d'anar-hi amb la família, passar-hi de vacances, perquè dius, ostres, jo és que en aquests carrers aquí me'n recordo que hi havia la meta. Ets així com d'explicar batalletes a família i amics?
No, la veritat és que no hi havia ni pensat. Sí que és una zona molt maca. Ja hi havia corregut un altre campionat d'Espanya anys anteriors, també, i sí que és veritat que és una zona molt maca, però no hi havia pensat en això, veus? Em quedo amb el campionat d'Espanya, però no em quedo amb la seu.
Tinc moltes preguntes per la Marta Vilajosana de passat i de present futur. Per on vols que comencem? Què et sembla, Adri, a tu? Per on que anem? Cap al passat, present, futur?
Jo, com sóc un nostàlgic, començaria a
al
passat i després acabem pel futur.
Jo m'he quedat amb una
intueixo,
dada...
per cert, que la Marta, per tant, no has tornat, no? Vas guanyar l'etapa del Giro, llavors? Si no ho has fet a Santander, entenc que allà a Itàlia tampoc, no?
No, hi vaig tornar fa 2 anys de vacances, però vaig anar en una zona, als Dolomites, que no hi havia estat. Una de les zones on no vaig...
De veritat no vas tenir la temptació de dir, va, anem a fer una volteta per allà?
No, tot i que m'agradaria, però no hi he tornat on vaig guanyar. A Peixa, a Toscana.
Sí, Peixa, sí, senyora.
Sí, a Peixa, a Toscana.
Jo m'he quedat abans amb una dada, Marta, són 22 anys en bicicleta. Clar, 22 anys de bici vol dir també qualsevol que hagi estat a prop de l'esport d'elit, 22 anys de renúncia, d'aparcar coses, de cert patiment, un concepte molt vinculat al món de la bicicleta. Quan mires enrere, valores també tot el que vas deixar de fer en el seu moment per poder ser un esportista d'elit, per poder anar en bicicleta, per poder tenir aquesta carrera esportiva?
Sí, però ho vaig triar jo i no em va costar gens. O sigui, vaig començar amb 13 anys, des dels 14 fins als 36, resumint, 22 anys en bici, des dels 14 que vaig començar en bici.
Clar, però és que 14 vol dir preadolescent, vol dir l'època aquella de començar a sortir amb els amics i amb les amigues.
Sí,
I tu en aquella època doncs tenies el cap a una altra banda, entrenar un grapat d'hores, anar cap amunt, anar cap avall, no? I això també t'allunya de...
Sí, l'època de l'institut, de que les amigues surten, de que et truquen, va, dissabte nit anem, i jo dius, no, és que demà tinc cursa, m'he d'aixecar d'hora el diumenge al matí, però no em costava perquè era el que a mi m'agradava, suposo que quan una cosa t'agrada, ja des de petita també l'educació física a l'institut pues, ho feia tot superbé, jugava bàsquet amb un equip de l'institut, tot l'esport se'm donava bé, nedar, esquí de fons, quan t'agrada tant l'esport estàs desitjant el diumenge al matí aixecar-te d'hora per anar a fer esport.
Clar,
llavors no em costava renunciar, la veritat és que ho havia provat, havia sortit amb amigues els divendres, els dissabtes de la nit, i en aquella època de les discoteques que hi havia aquell fum blanc
que sí, alguna cosa recordem.
Ens ho han explicat, per això
i trauré els pulmons tot aquest fum blanc no m'agradava, me n'anava perquè no aguantava.
I aquella època també, sinó que els pares, entre sortir i fer esport, doncs encantats, però també és l'època de anar a l'institut, triar una carrera, començar a pensar a guanyar-te la vida, i diem que l'esport, el ciclisme i a més femení, doncs no sembla una garantia de poder fer carrera, guanyar-te la vida i una bona inversió. Com ho van viure això a casa?
Bueno, a casa vam tenir una mica de guerra, perquè jo ja no volia ni acabar batxillerat ni res, i me'n volia anar a Itàlia, amb el somni, amb els meus pares, no, fins i tot un any em van treure la bici, fins que no acabi dos estudis, batxillerat, tot, no t'aniràs enlloc.
Et van arribar a treure la bici?
Bueno, una temporadeta, sí, una bona amenaça. I llavors va ser coses a la taula durant uns mesos i a treure'ns-ho tot. Sí, perquè si no, no, és que quan som adolescents i quan tenim el cap l'esport, la bici...
Ara ho deia el Frank, que el tema de les diferències i dels sacrificis extres que segurament s'ha de fer, per exemple, fa res, unes setmanes, era el tema de la vaga feminista i tots més o menys vam comparar les condicions dels homes i de les dones en segons quines feines. En el món de l'esport jo tinc la sensació, sobretot en el món del ciclisme, i fins i tot aquí fem autocrítica, que a nivell de mitjans de comunicació com que s'obvia la realitat femenina, si algú d'aquí de casa nostra hagués guanyat una etapa al Giro, segur que posaries el seu nom a Google i trobaries molta informació. Si fas un exercici molt ràpid, és posar Marta Vilajosana Giro a Google, trobes poquetes coses, Wikipedia, i tampoc és un... Per lo difícil que és arribar fins aquí, la recompensa, no sé si tens la sensació aquesta, que el ciclisme femení, per molt que s'estigui millorant, sempre està molt descompensat respecte al masculí.
Sí, sí, és la veritat, no ho podem negar, sempre, amb tot, amb els premis, amb tot, no només... Bueno, guanyar una etapa al Giro va suposar de premi 500 euros.
500 quan... euros?
Sí, quan un professional crec que són 5.000 per etapa, o posa aquí 0.000 per etapa, o por ahí anda, o 1.000, 2.000, 3.000 per etapa. Clar, encara queda molt.
Això de guanyar-se la vida, d'aquests 500 euros per guanyar una etapa del Giro que ens ha deixat amb els pèls de punta...
No t'hi guanyes la vida.
Clar,
no.
Tu te'n vas anar a Itàlia, vas córrer a la Lazio, vas córrer al Nobili Rubeneteri, Menichin Kogeas, al Cimax, al Valdarno... Te'n vas anar a Itàlia perquè allà... diem que tenies més camp per córrer, hi havia més infraestructura, hi havia més diners, hi havia més sponsors.
No, sí, teníem un sou, o sigui, a part dels premis que guanyem en carreres, tenies un sou fixe d'equip, cosa que...
Per tant, tu allà et podies guanyar la vida, eh? Allà sí.
Sí, guanyar-me la vida no, però sí, viure.
Viure, és a dir...
Correcte, com una feina normal.
Com una feina normal, que no pots viure llavors quan plegues com de rentes,
no,
com fan molts esportistes,
no.
Eh?
No, una dona, avui actualment, el sou que té corrent en bici és com treballar, com una feina qualsevol. Però, bueno, és un sou, cosa que abans no ni existia. I hem aconseguit que ara aquí a Espanya ja existeixi, almenys al Movistar tinc entès que ja està donant un sou a totes les corredores. Cosa
sí,
que
de
ja
fet,
és un gran pas.
Va ser la gran notícia, sí. No? Ara fa algunes setmanes també, com que per primera vegada es crea un equip professional en el qual
correcte.
Les ciclistes poden viure d'això, etcètera. Clar, també, en certa manera, és un pas endavant, però és trist també que s'hagi de remarcar perquè és l'excepció.
Sí, sí. Ara mateix tenim un equip a Espanya que hem aconseguit que almenys ja doni sous a les corredores. Són sous pues, com els que existeixen a Itàlia, com una feina normal per viure. No, una noia no... Encara no hem arribat a que un Indurain, un Valverde retiri i pugui viure de rentar. Mm-hmm. Una noia, de moment, no.
Clar, llavors això t'afegeix una pressió que tu, a partir dels 33, 34, quan ja deies que començaves a rumiar si plegaves, però els Jocs Olímpics, però el Campionat d'Espanya en ruta, vol dir que has de començar a tirar fils, a tirar cables, a pensar
correcte.
Si estudiaré alguna cosa, si em
col·loco... Per això us he dit abans que és molt difícil, decisions molt difícils i de prendre al moment de la retirada, perquè has de començar a valorar pues, també que, a veure què podràs fer, on podràs anar a treballar, començar a moure't, què em falta d'estudis, posar-te a estudiar, acabar els estudis que si no vas acabar, pues ara mira, l'any passat vaig acabar un màster, posar-te en tot, m'he anat reciclant i posar-me al dia de moltes coses.
I encara, deixa'm que sigui políticament incorrecte, però 100% real, amb l'altra pressió afegida de vull formar una família, vull tenir fills, perquè també el rellotge tic-tac, tic-tac em comença a sonar. Vull dir, ara ja sé que no és políticament correcte això que estic dient, però també és veritat, sí o no? És a dir, que tu en tens 30 i pico i penses, estic acabant la carrera, he d'anar, carrera esportiva, he d'anar pensant què faré en la meva vida laboral, però és que no sé si tinc parella o no, o és el cas, però també he de pensar que si vull tenir fills no em puc encantar gaire. Tot això, aquest combo en una dona, ostres, al final deu ser com aquella sensació que t'explota el cap, no?, pràcticament.
Sí, la veritat és que dels 33 als 35 va ser l'època més difícil per mi, eh?
Veus?
Això us he dit, la més complicada, perquè, bueno, el que us he comentat, la idea era Olimpiades... plegar, pensar si volia fer una família, si no, al final vaig decidir continuar en bici perquè sabia que ho trobaria a faltar, vinga, hem d'aguantar un any més, vinga, un altre més, al final sí que et passa pel cap les ganes de fer mare, tothom, jo crec que tota dona té un període que li passa pel cap ser mare, a mi em va agafar cap als 30, però estava en la meva, diguem...
Plenitud.
Maduresa, de rendiment més alt, que estava disputant mundials, preparant-me per anar a les Olimpiades, tot, i vaig dir, no, ja tindré temps. I després, mira, va ser acabar la competició, acabar de córrer amb 36 anys i no, i passar-se les ganes. De fet, no he tingut fills i no tinc plans, no em vull. Ara ho tinc molt clar. Però sí que és veritat que et passen tots els dubtes pel cap I és complicat, és complicat. Jo he tingut companyes d'equip a Itàlia que han deixat de competir als 33, 34, tenir un fill, tornar a córrer, jo no podria. Jo no hauria pogut fer això. O sigui, jo era acabar una cosa i després fer l'altra. Com ara, acabar de competir i posar-me a treballar. Tornar a competir, no, no. Passats uns anys. I ser mare i tornar a córrer, tampoc, no era... No era la meva ideologia. Jo, com la Joana Somarriba, de fet, també ho tenia molt clar perquè ho parlàvem molt. Ella tenia molt clar que retirava els 33, 34, si no recordo malament, també, i volia ser mare i va tenir 3 seguits.
Buah! Imagina't!
Però no ha tornat mai més, tampoc, a la vici. O sigui, tot té el seu temps i té un perquè, ara.
Doncs tot té el seu temps, hem parlat de passat, anem a parlar de present i de futur amb la Marta Vilajosana. Jo crec que està sent una lleixa dels herois especialment interessant,
sí,
perquè
molt,
una
molt.
Dona amb molt de discurs, amb molt de relat, amb molt de criteri, la Marta, que ens està explicant interioritats del ciclisme femení, de la seva carrera, a més, posant el focus al damunt de les ombres, també, en aquells aspectes, en aquells plecs que a vegades queden amagats, però que en una carrera esportiva al final és la vida d'una persona, i per tant també hi ha llums i ombres. Marta, la bici la tens oblidada? La vas tirar pel penya segat i mai més l'has agafada? Surs els caps de setmana en plan globera? O com
te l'han tornat a retirar un altre cop? O...
te l'han tret els pares, exacte?
La tinc bastant oblidada, però surto els diumenges en plan globera. Ho heu dit perfecte. Sóc una globera. Vaig a esmorzar els diumenges.
Clar, com fem la majoria, sí, sí. Però,
i tant.
I què fa, rodades, no sé, de 100 quilòmetres?
No, molt poquet. Menys.
Menys? I què vas, en carretera, sí. Muntanya, de passeig?
Vaig variant, vaig més en muntanya, però crec que m'he enganxat més amb el mountain bike perquè suposo que tants anys en bici de carretera pues, em costa i la mountain bike pues, la trobo més divertida. També ha sigut molts anys d'arriscar la vida a les carreteres, veure molts accidents, tenir-ne molts accidents, i la veritat és que ja fa una mica de respecte. Llavors, molts diumenges prefereixo sortir en BTT.
I de dilluns a divendres, què fa la Marta Vilajosana a l'any 2018?
Treballar
de què? Si es pot explicar,
vaja. A la Federació Catalana de Ciclisme, sí.
Mira, per tant, vinculada al teu esport.
Sí. Sí, bueno, va ser deixar la competició i entrar a la federació a treballar. Vaig començar amb els nens, les escoles, i a poc a poc anar fent de tot. I ja estic tot el dia a la federació.
I com es veu el ciclisme des dels despatxos? Ara que has canviat la bicicleta per una taula, un ordinador, un telèfon mòbil...
Doncs molt diferent. La veritat és que no ho hagués pensat mai. Clar, jo... Des de corredora arribes a la cursa, fas la cursa, tot et sembla molt maco, però no et dones compte de la feinada que hi ha darrere en organitzar aquella cursa. Llavors, tot això ho vas aprenent, et vas posar al dia, i la veritat és que és un altre món.
Jo, per fer l'apunt en Clau Sabadellenca, et volia preguntar per David de la Cruz, que és un dels grans ara mateix del ciclisme de casa nostra, que ja el terme de jove promesa està quedant enrere,
sí, després
de totes les victòries en les últimes dues temporades, sobretot.
Està a l'Sky, està el millor equip del món, en el guanya etapes a la París-Nice cada any.
Marc Soler, ell, algun que altre, però vaja, és del més destacat del ciclisme de Catalunya. Tu com el veus?
Bueno, pues li veig molt futur al David. Té un futur per endavant immens. Està el millor equip ara mateix que existeix, el millor equip Pro Tour del món. I, bueno, a part que us he de dir que és un noi supermaco, i, bueno, jo encara vaig coincidir amb ell algun últim any i l'hem tingut a la selecció catalana quan era sub-23, i, bueno... Té molt futur per endavant, tant el David com el Marc, indiscutible.
Mulla't una miqueta, va, Marta. On pot ser el sostre de David de la Cruz? En una Vuelta a Espanya? En alguna etapa al Tour? En uns Jocs Olímpics? On te l'imagines? On el veus? Que aquí ens interessa, això.
Uf. El veig...
Tranquil·la, que si no l'endevines no et vindrem a buscar.
No,
no. No traurem la bici, no.
Sí que el veig disputant una Volta a Espanya, un tour potser, no ho sé, en l'equip on està ara mateix, segurament no.
No, clar.
I disputar un tour no podrà. Disputar una volta a Espanya, sí, el veig. I disputar, bueno, és un corredor, el veig més corredor així per contrarrellotges, per proves clàssiques i que potser per una gran volta, per etapes com un tour, no? Però una volta a Espanya, sí.
Un mundial, fins i tot?
Fins i tot passa un mundial, podria.
No? Un corredor explosiu que passa bé a la mitja muntanya i que també pots, un bon dia pot donar la sorpresa. Imagina't, lluir aquell mallot arc-iris que és xulíssim tot un any.
Sí, ostres, ojalà.
Ja firmaríem tots amb la boca.
Hombre, i tant.
Doncs Marta Vilajosan, ha estat un autèntic plaer. Avui, amb l'excusa dels dies que falten pel Giro d'Itàlia, hem acabat parlant de tot una mica, fins i tot del David de la Cruz. Des Frank.
Deia que aquí no pateixis, Adri, que tanco capítol ciclisme, que en portem dues de seguides. D'aquí 15 dies, avui som 3 d'abril, serem 17 d'abril. Estarem a una setmana de Sant Jordi.
Sí.
Portaré llibres que expliquen relats esportius, que sé que és una de les teves debilitats.
M'encanten.
I que sàpigues que estic treballant en una sorpresa per tocar-te la fibra. Ara un autor i un llibre que sé que t'agrada molt...
Fran Lluís,
veure
Gino
si el
Bartali.
Podem... No. Farem una trucada internacional, per entendre'ns.
Ah, perfecte.
Algú que t'agrada molt i que sé que has llegit i que em sembla que et farà molta il·lusió poder-lo saludar.
Marta, si no em deixa amb una sorpresa aquest home sempre, al final de la secció
no
pot viure tranquil.
No, soc l'home de les sorpreses. Sí, sí.
Marta Vilajosan, el que dèiem, un petonarro enorme. Gràcies per explicar-nos des de dins com és això del ciclisme.
Gràcies a vosaltres.
Una abraçada, Marta.
Merci.
Frank, vés a la biblioteca. Vés tirant, que tens 15 dies per anar buscant llibres.
Literatura esportiva. A una setmana per Sant Jordi, amb recomanacions i un protagonista que, atenció, gent de Ràdio Sabadell, crec que li tocarà la fibra a l'Adri Arroyo.
Doncs jo portaré la llibreteta en blanc per anar apuntant suggerències. Gràcies, Frank.
Gràcies.
Ens veiem la plata d'aquí a 15 dies. Depèn de com siguin les suggerències, potser tens algun bombonet.
Quina barra.
Gairebé 2 minuts per sobre de 3:15. Parlàvem ara amb la Marta de David de la Cruz. Una pausa per la publicitat i més ciclisme amb David de la Cruz i també amb Sandra Santanyes.
Radio Sabadell. Soy el fuego que arde tu piel.
Ets un malalt de les sèries, els llibres i els videojocs? T'agrada fer de cuinetes? Cuidar la teva salut? I respectar la natura? T'impliques amb les associacions de la nostra ciutat? Potser la teva dèria és conèixer la nostra història trepitjant el carrer. I vibrar ben fort amb l'art, la ciència i la bona música? Doncs connecta't d'11 a 1:15 del migdia a la franja més informal del nou programa matinal.
Al matí, a Ràdio Sabadell, amb Raquel García.
This is a journey into sound.
Xocolata Express, amb Pere Massaguer.
Xocolata Express a Ràdio Sabadell, de 9 a 10 de la nit i un refinat contingut. Pump up the volume, pump up the
volume. Xocolata Express, un programa d'autor. Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3 a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Tram final de programa, encara hem de parlar de billar, hem de fer-ho també de voleibol i del Club Natació Sabadell, però abans hem de marxar cap al País Basc, perquè David de la Cruz no ha començat amb bon peu la Itzúlia, la volta ciclista al País Basc. El de Campoamor partia com un dels favorits de la prova, però al final de la primera etapa disputada ahir a Zarautz va cedir temps amb el gruix de favorits. En tot cas, encara resten 5 dies de competició, 5 etapes, i no es pot descartar encara el sabadellenc pel triomf final. Ens acosta tots els detalls de la participació de la Cruz en aquesta Itzúlia 2018 en Marc Pijuan, que va agafar les maletes, va marxar cap a Guipúscoa i va poder xerrar una estona, uns minutets, sobre la mateixa línia de sortida a Zarautz amb el ciclista sabadellenc David de la Cruz.
Música.
De la Cruz participa enguany per tercera vegada a la seva carrera a la Itzúlia. La prova partia aquest any des de la localitat guipuscoana de Zarautz i el de l'Escai hi arribava com un dels favorits, sobretot perquè l'any passat ja va vestir el mallot de líder de la prova a la tercera i quarta etapa després de guanyar precisament la tercera etapa en final a Donostia. El de Campoamor fa un resum ràpid del perfil d'aquesta Itzúlia 2018.
Penso que és una volta molt maca, no? Han fet un recorregut, doncs, bueno, penso que força equilibrat, amb una contrarrellotge per especialistes, després etapes per escalar dos punts, però bueno, esperem que siguem allà i puguem donar espectacle.
Després de descartar participar a la Volta a Catalunya amb una decisió complicada i que va ser presa juntament amb l'equip, David de la Cruz arribava al País Basc amb bones sensacions, sobretot després d'haver fet un bon paper a la París-Niça i ser el guanyador de l'última etapa de la ronda francesa. El de l'Escai espera estar al País Basc un punt per sobre en quant a nivell físic.
Bueno, en viu amb molta motivació, la forma és bona, no? Després de més de la París-Niça que em vaig trobar força bé, espero que aquí tingui un punt de forma millor que el que vaig tenir a la darrera París-Niça. És una volta que m'agrada, he tingut l'oportunitat de venir a veure uns quants finals de potser les etapes més decisives amb l'equip durant els darrers dies.
Malgrat tot, la primera etapa disputada ahir no va sortir com el sabadellenc esperava. El final exigent, amb una pujada al Cano, el va fer perdre 1 minut i 22 segons respecte al guanyador de la primera etapa i excompany seu al Quick-Step Floors, Julián Alaphilippe. A més, De la Cruz també va perdre temps respecte al gruix de favorits, concretament 49 segons, amb corredors com, per exemple, Nairo Quintana, Miquel Landa, Joni Zaguirre o el francès Romain Bardet, entre d'altres. El sabadellenc creu, tot i això, que la prova es decidirà per segons.
I anar dia a dia, no és una cursa que es decidirà per segons i, per tant, cada dia doncs, s'ha de donar tot per poder lluitar per una bona classificació general.
Avui, segona etapa d'aquesta Itzúlia, amb sortida altra vegada des de Zarautz i arribada a Bermeo, una prova de 166 quilòmetres i en els quals els ciclistes hauran de superar 4 ports de muntanya, entre ells el primer port de primera categoria de la Ronda Basca d'enguany. El final exigent també posarà a prova l'estat de forma dels favorits a la classificació final. Ara bé, el ciclista local confia en la seva recepta secreta per afrontar les etapes. Què fa abans d'una etapa David de la Cruz? Ens ho ha explicat a Ràdio Sabadell.
Bueno, intento dormir el màxim que es pot, no? Sempre tenim un horari, no? De quina hora s'ha d'esmorzar, quina hora s'ha de deixar a l'hotel. Intento apurar el màxim de temps per estar el màxim possible doncs, dormint. I després esmorzar com un campió. Sempre agafo... M'agrada recordar-me de casa, així que sempre menjo pa amb tomàquet, una truita i res, truita i un cafè amb llet i cap endavant.
Esperem que això sigui suficient per poder fer avui una bona etapa i que li serveixi per recuperar temps respecte als favorits a la classificació.
L'esport té reserva feta a l'Hotel Suís.
Tota la sort del món. El David de la Cruz en aquesta Itzúlia finalment no va competir a la Volta a Catalunya. Ho fa el País Basc aquesta setmana, on ja va guanyar la temporada passada, l'any passat, a Sant Sebastià, i on vol tornar a ser protagonista. Avui, en final, a Bermeo, aquesta segona etapa de la Itzúlia. El món del ciclisme, com veieu, és un dels pocs que no ha baixat la seva activitat durant la Setmana Santa. Per exemple, Sandra Santanyes també ha competit. Ho ha fet, en aquest cas, a la Volcat, amb molt bones sensacions, sent quarta a la General i pujant també al podi a la modalitat de l'Eliminator, una prova d'explosivitat a la qual va ser tercera. Dues mostres del bon moment de forma que travessa la ciclista de l'Olympia Cycles, tot i no poder endur-se el Premi Gran de trepitjar el podi a la General.
Estic molt contenta de venir aquí amb una miqueta de... que l'havíem preparat però que la setmana no havia estat del tot productiva, no? Perquè havia estat fent un campus amb nens petits. I, bueno, la veritat és que el primer dia vaig patir bastant, però, bueno, he pogut assegurar el quart lloc de general i molt contenta perquè hi havia molt nivell.
Sentíem la paraula patiment. Santanyes va haver de suportar durant aquesta Volcat, per exemple, condicions meteorològiques adverses, especialment amb el fort vent del segon dia de competició. La sabadellenca, això sí, va salvar la prova sense caigudes. Pel que fa a l'Eliminator de diumenge, aquesta modalitat va servir per veure la de l'Olympia Cycles al tercer calaix del podi, ajudant així també al podi del seu equip en categoria col·lectiva.
És una prova bastant explosiva, ja no sabria com respondria, però, bueno, he pogut acabar tercera, a part hem acabat tercers per equip, o sigui, molt contents i, bueno, feina feta, l'únic que ha faltat rematar amb el podi individual, però, bueno, contents de totes formes.
La següent cita de Santanya serà a Lausac, a França, en una prova de les Marathon Series. L'any passat, la ciclista sabadellenca ja es va endur allà la victòria.
L'Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
Ara sí, deixem la bicicleta. Parlem del torneig 4x4 de Setmana Santa de la secció de vòlei del Club Natació Sabadell, que tindrà continuïtat, satisfacció, per tant, dels responsables després de la primera edició, que va plegar 19 equips i pràcticament un centenar de jugadors i que es va disputar a les naus del carrer Montcada durant aquests dies de Setmana Santa. És un reportatge, és una informació que ens acosta al Joan Blanc.
Un mínim de 5 o 6 partits per equip i un model còmode i més social que competitiu és el que han portat a l'èxit aquesta primera edició del torneig de vòlei del Natació Sabadell per Setmana Santa. Així ho pensa la presidenta de la secció del club, Anna Torrico.
Model 4x4 doncs, permet que tothom participi, no és tan competitiu, sinó que és més de caire social, que participen nois, que participen noies i que tothom que ha jugat alguna vegada a vòlei, doncs, independentment del seu nivell, pot participar.
L'objectiu d'aquest torneig era que els jugadors de la ciutat i de la comarca no haguessin de marxar fora per poder competir a diferents torneigs, i sembla que s'ha aconseguit. Amb la segona edició garantida, després d'aquesta bona estrena, la secció de vòlei del Club Natació Sabadell es marca un altre repte de cara a l'estiu, ho explica la presidenta de la secció, Anna Torrico.
Nosaltres volem aprofitar doncs, la pista de vòlei platja que tenim a Can Llong per aprofitar i promoure, programar activitats, principalment pels esportistes de la secció, però obert a tothom que vulgui participar. De cara a l'estiu és molt atractiu el tema del vòlei platja i segurament intentarem fer algun torneig.
Així doncs, estarem atents per conèixer la data de quan es portarà a terme aquest torneig de vòlei platja que prepara la secció del Club Natació Sabadell per aquest estiu, i segur serà una de les principals atraccions que es faran els pròxims mesos a les instal·lacions de Can Llong.
L'Hotel Suís obre les seves portes a Ràdio Sabadell.
Gran final de programa, avui l'acabem parlant de la cita que s'ha dut aquest cap de setmana a l'Hotel Urpí. Ha estat l'escenari de la primera edició del Campionat de Catalunya de Billar Pool de Divisió d'Honor, una competició que no s'havia disputat fins ara a la ciutat, que va organitzar l'Snooker Sabadell coincidint amb el seu 28è aniversari i que va portar aquí a la nostra ciutat els millors especialistes d'aquesta modalitat de tot el territori català, de la Bretanya francesa i també de terres andaluses, concretament de Màlaga. Didac García, fundador de l'Snooker Sabadell i president de l'entitat, admet que aquest Campionat de Catalunya de Divisió d'Honor no podrà tenir continuïtat, a diferència del que dèiem ara, per exemple, del 4x4 de vòlei del Natació Sabadell, entre altres coses per manca de subvencions, i titlla, atenció, literalment, de bretolada personal la celebració d'aquesta prova.
És un regal que jo he fet a la ciutat. És un regal, perquè no tinc subvencions ni m'ajuda ningú. El que no puc fer és cada any que sigui 28, que el març sigui 28 anys i coincideixi amb l'aniversari. Això és, com dir-ho, una gambarrada. Tenia il·lusió, jo tinc 60 anys, porto 28 anys aquí i el dia 28 vaig obrir, l'any 90, el 28 de març. I aquesta setmana he agafat la sencera per fer aquest campionat.
Doncs ha quedat prou clar, eh? Aquesta il·lusió, aquesta bretolada personal que ha dit que l'ha portat a organitzar aquest campionat. El que sí que sembla que tindrà continuïtat, com ve sent habitual també en aquestes èpoques de Setmana Santa, és la disputa dels diferents campionats de Catalunya de Billar Pool a la resta de categories. Unes partides que en aquest cas no es van disputar a l'Hotel Urpí, sinó a les pròpies instal·lacions de l'Snooker Sabadell al carrer Vilarrúbies. I de cara a demà a l'Hotel Suís buscarem jugadors que hagin passat per l'Ebro i el Sabadell poquets, però n'hem trobat dos i parlarem amb un d'ells, amb Àlex Cruz. També tindrem el Fora de Lloc del Marc Pijuan amb les recomanacions pels que aneu cap a Saragossa diumenge i parlarem del doble enfrontament OAR Gràcia Sabadell, Balonmano Granollers, amb el qual demà el conjunt verd i blanc celebrarà el 65è aniversari de l'entitat gracienca.
Hotel Suís.
Yeah.
50 segons i les 3, per tant, moment que el Toni González des del control de so agafi les claus i tanqui les portes de l'Hotel Suís per avui, per aquest 3 d'abril del 2018, dimarts, gairebé amb regust de dilluns. Per més informació, radiosabadell.fm amb notícies com, per exemple, només dos equips perden menys partits que el Sabadell en tota la segona B. També podeu continuar informats a @radiosabadell al Twitter i, evidentment, també al 94.6 de l'FM. D'aquí a 23 hores justes. Demà, a les 2, més teca. Adéu-siau!
Banc Sabadell ha patrocinat l'Hotel Suís.
Sabadell, el banc de les millors empreses i el teu.